dia, amics i amigues. Us parla Ignasi Miranda. Salutacions a tot l'equip, amb el Xavi Aguilar a les vies de so i també la Mercè Raga i la Carme Munté a la redacció, amb mossèn Jaume Aymar, director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, la coordinació. Ens disposem a compartir amb vosaltres una estona de programa especial avui a les portes de Nadal amb el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona. El prelat viu aquests dies, concretament dijous vinent, el quart aniversari del Ministeri Episcopal com a arquebisbe de Barcelona. Han estat 4 anys marcats per un estil pastoral propi combinat amb la continuïtat que sempre té una arxidiòcesi tan gran, amb els seus reptes, les seves dinàmiques i la seva problemàtica pròpia. Durant aquest temps, Joan Josep Omella ha tingut primer Sebastià Taltavull com a auxiliar fins al novembre del 2017 i després Sergi Gordo i Antoni Vedell, actualment auxiliars i ordenats bisbes una mica abans del comiat de Monsenyor Taltavull. L'elaboració d'un pla pastoral centrat en la fraternitat amb el lema Sortim, el treball per una proximitat i un impuls en diàleg amb la societat i una creixent coordinació episcopal amb els 2 auxiliars en el govern de l'Església han estat fins ara alguns dels trets característics d'aquesta etapa. El cardenal Omella va ser creat, purpurat, el juny de 2017, ara fa 2 anys i mig, i és també el bisbe responsable de la pastoral social a la Tarraconense. Nascut el 21 d'abril de 1946 a Cretes, al Matarranya, de la franja aragonesa de Terol, l'actual arquebisbe de Barcelona ha combinat treball missioner, compromís amb la solidaritat, per exemple, uns anys com a conciliari de Mans Unides, i diversos serveis en àmbits diferents, també. Al setembre vinent, Omella celebrarà 50 anys de sacerdoci i el 2021, 25 com a bisbe. Ha estat auxiliar de Saragossa i titular de les diòcesis de Barbastre-Montsó, Calahorra, la Calzada, Logroño i ara Barcelona. A més, va ser un temps administrador apostòlic d'Osca i de Jaca. Ara, amb 73 anys d'edat, Joan Josep Omella afronta el present i el futur en una societat com la catalana, amb les seves realitats socials, religioses, polítiques i culturals. Senyor cardenal Omella, bon dia, benvingut a Ràdio Estel i també a Catalunya Cristiana en aquesta entrevista conjunta que fem avui.
Bon dia.
Mercè Raga, bon dia, benvinguda.
Ignasi, molt bon dia a tothom.
I mossèn Jaume Aymar, bon dia, benvingut.
Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Bé, senyor cardenal, quin balanç faria vostè d'aquests 4 anys, si el pot fer breument, tot i que és difícil, com a arquebisbe de Barcelona?
Sí, primer que no m'agrada fer balanç a mi, perquè
per tant,
és molt complicat.
Ja contestat. Què vols dir?
Donar gràcies a Déu pel temps que he viscut aquí, per la gent que he conegut, que és molta, i per tot el bé que veig que es fa, que es realitza per mitjà de tanta gent compromesa en aquesta església que pelegrina aquí a Barcelona, tots el fet d'entrega al Senyor, de servei en comunió i de servei als més pobres per anunciar la bona nova de Jesucrist, el nostre Salvador.
La relació amb les comunitats, amb les parròquies, amb els moviments, sempre es caracteritza per un tarannà d'optimisme, d'alegria. En un context difícil, potser això encara té més valor. Com fer compatible moments difícils de les persones amb aquesta joia que surt del cor i que és encomanadissa i que doncs, fa sentir a les persones aquesta proximitat del qual també parla tant el Papa Francesc?
Nosaltres tenim, l'ésser humà té una tendència, en general, a l'art dramàtic. Ens agrada fer drames de tot i veure tot el que està malament i tal. I jo crec que tenim que aprendre una mica de la Verge Maria. Estem a Nadal, quasi a les portes de Nadal, i la figura principal, l'Advent, és la Mare de Déu, la Verge Maria. Aquesta dona sempre ens ha donat una mirada d'esperança. Per això la celebràvem l'altre dia, la Mare de Déu de l'Esperança. Davant les dificultats, ella sempre esperava. I davant el dissabte sant, on tot estava tancat, negre, i no es veia sortida després de l'enterrament de Jesucrist, ella esperava el dia següent la llum, la promesa del Senyor. Ell no falla mai. Jo crec que això ens falta. Darrere de totes les coses que no van bé, d'aquestes coses que no ens agraden, sempre tenim que tenir una mirada positiva. Sempre vindrà el dia de la llum, el dia de l'esperança. Jo guardo un record sempre de algo que me van ensenyar els meus professors quan era petit. Per damunt dels núvols, els dies nuvolosos on no veiem el sol, per damunt dels núvols sempre està el sol. Tenia aquesta esperança.
És una mica, l'any 96, quan el van nomenar bisbe, vostè va dir que va veure una imatge, la imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia. Mm. Va ser així. Exacte. Què li va transmetre aquella imatge? És aquesta força que ens està explicant ara mateix?
Pues pot ser, pot ser. La Verge de la Misericòrdia jo la guardo sempre com una imatge preciosa, perquè ella obre els braços i amb la seva capa que du damunt, ella embrace a tots i recull a tots com la lloca que acull a tots els pollets sota les seves ales. I llavors els pollets no tenen por perquè la mare els protegeix. Jo crec que això és aquesta... No tenir por, no tenir por. Perquè tenim la força de Déu que ens acompanya, de la mare que ens acompanya. Jo crec que això és una imatge que no podem perdre mai. I acudir a ella, acudir a la Mare de Déu, a la Verge Maria, Mare de l'Esperança i Mare de la Misericòrdia, jo crec que ens ajudaria molt a viure en una mica més de pau, de serenor, de joia i d'esperança.
Senyor Cardenal Omella, vostè és de Cretes, a la província de Terol, però sempre ha defensat que se sent molt com a casa aquests 4 anys. Se sent integrat i, d'altra banda, també com veu a nivell social i religiós el context social de l'Arxidiòcesi de Barcelona i de Catalunya?
Sí.
Bueno, la qüestió, sí.
Després de 4 anys em sembla que he estat aquí tota la vida. No veig cap diferència, jo.
Molt bé.
Em sento molt a gust, molt acollit, em sento bé. Bueno, després, hi ha dificultats, evidentment, com a tots els llocs. Ara fa 15 dies vaig estar a Bèlgica, me van demanar una conferència, i parlant allí amb la gent, que ja coneixia també, perquè vaig fer els estudis, quan jo era seminarista vaig fer els estudis a Bèlgica, tinc molts amics allí encara, i en alguns els vaig trobar, vam compartir un rato de taula i de conversa. Jo veig que la situació que vivim aquí a Catalunya, tant del punt de vista social com del punt de vista religiós, etc., pues és semblant a tots els països d'Europa. Jo crec que la situació és molt semblant. La cosa política marca una petita diferència, o gran diferència entre uns i els altres, però jo crec que finalment, com es diu en castellà? En mi casa, calderades.
Todas partes cuecenabas.
I en mi casa, a calderades. Vull dir que per tot arreu hi ha... I tenia aquesta, com diria jo, aquesta mirada universal, més ampla, que a vegades ens tanquem en els nostres problemes i creiem que tot el que ens arriba a nosaltres és sol per nosaltres. I tenim que tenir una relativització i una universalització. I això no vol dir, pues mira, mal de tontos consuelo, mal de muchos consuelo de tontos. No, al contrari, al contrari. Tenim que ser realistes, hi ha dificultats, però hi ha també moltes potencialitats. I aquí a Catalunya, si jo parlés de totes les potencialitats que jo veig, són enormes. I a vegades no les valorem. Tenim aquí, a Catalunya, jo estic admirat, quanta gent té preparació intel·lectual, cultural, és enorme. Quantes universitats tenim? Quanta gent... Allí on hi ha un català, hi ha una empresa, hi ha un projecte, hi ha algo que fer. I sempre ho realitza. Jo crec que això és meravellós. El que tenim que fer és treballar més conjuntament i ajudar-nos uns als altres. És la comunió entre uns i els altres. I això és un repte. Però les potencialitats que tenim són enormes. Des del punt de vista social, des del punt de vista religiós, des del punt de vista cultural. Donem gràcies a Déu. No visquéssim en complexes, tampoc en orgull, sinó en realitat en obrir les mans, ser realistes, obrint les mans per viure en comunió uns i els altres i faríem meravelles. Jo dic, i acabo, l'any 92 Catalunya va fer una cosa miraculosa, que es va ser unir tota la societat, totes les institucions unides i van preparar aquelles olimpiades que va ser la transformació de Barcelona i de Catalunya també. I va ser un exemple per tot el món. Jo crec que aquest és el camí que tenim que escollir tots nosaltres i recórrer dia a dia.
En aquesta vessant universal que es referia fa un moment, recordàvem que quan el van crear cardenal, per una sèrie de circumstàncies, vostè li va tocar de veu cantant, diguéssim, dels seus companys que anaven a ser creats cardenals, i va parlar davant del Sant Pare i tot. Llavors, aquest contacte sovintejat de vostè amb Roma, quina visió li dona en aquest moment de l'Església en el conjunt de la societat?
És una visió més gran que el nostre petit territori. Creiem que l'Església és la nostra parròquia, el nostre capellà i el nostre consell de pastoral, ja està. En tot cas, si tenim una mirada una mica més ampla, diguem la nostra diòcesi. Però és molt més l'Església, és molt més rica. I els problemes que tenim a Europa, és veritat, són importants, però l'Església té una vitalitat enorme a Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina també. Tenir aquesta mirada a mi em dona una gran joia i una gran esperança. L'Església està sent, com diria jo, un motor d'esperança per a molta gent en el món. I nosaltres ens quedem tancats en uns quatre pecats, o molts pecats que té l'Església, és veritat, té moltes ferides per tot arreu, però també a Europa, i això ens dona molta tristor i molta pena, però també quanta gràcia, quanta gent santa. El Papa parla d'aquests sants anònims de la casa o
de la porta
del costat. Jo dic, és veritat, quanta gent bona. I mireu, pensem una mica, jo trasllado tot això que veig a nivell universal, quan arribo aquí ho miro i dic, oh, hola, hola, si és que aquí tenim tanta gent entregada. Sol un detall, quanta gent treballa en solidaritat per als més pobres aquí a Barcelona. Anem al Raval i jo veig allí tanta gent compromesa des de Càritas, Mans Unides, associacions d'esglésies, associacions civils, associacions de partits polítics, tanta gent compromesa per dir tenim que ajudar aquesta gent que està patint. Jo me quedo meravellat. I quanta gent col·labora, també, no sol en diners, en la seva persona i compartint tot el que té. Jo crec que això és una riquesa que tenim que donar gràcies. Però ens falta aquesta mirada. Tenim les catarates que ens impedeix. Tenim que anar més a l'òptica
per
operar-se. I això és el confessionari, i això és anar a missa. I des de la mirada de Déu trobem aquesta mirada més positiva i descobrim totes les coses bones que hi ha al món.
Avui ens acompanya el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, en aquest especial a les portes de Nadal a Ràdio Estel. El Sant Pare va defensar dissabte, novament davant dels membres de la Cúria Romana, senyor cardenal, tota la seva línia de reformes. Tenint en compte que hi ha cardenals contraris o reticents davant aquests canvis, quina és la seva opinió sobre aquesta realitat i quina sensació té sobre algunes campanyes que n'hi ha en aquests 6 anys s'han manifestat de diverses maneres contra el Papa Francesc?
Nosaltres sempre tenim i tindríem que examinar-nos cadascú de nosaltres. Ens costa canviar. Ens costa canviar. Sempre s'ha fet així, diem nosaltres. Arriba un capellà a una parròquia, vol canviar una cosa, oi, aquest home que fa, que revolucionari. Arriba un president d'un govern i vol canviar alguna cosa, però que s'ha cregut, això no pot ser. És que sempre s'ha fet així. No, home, no. Tenim que obrir el cor a reformes, el món va canviant, les persones canvien. Jo crec que el Papa és això el que vol transmetre. Jo vull, d'alguna manera, anar canviant una mica el cor, els costums, l'entrega que fem per donar l'Evangeli, perquè el món d'avui és diferent de fa 2.000 anys. I això és el que està dient, i això és el que deia el dissabte. Tenim que obrir el cor i avançar. El Papa Joan Pau II parlava de la nova evangelització i deia, tenim que tenir un nou llenguatge, nou, com es diria?
Ardor.
Exacte. Nuevo ardor, nuevo lenguaje y nuevas costumbres, nueva entrega. Jo crec que això és l'important, renovar-nos tots una mica, i això és el que demana el Papa. Jo crec que això ho fa per millor servir l'Evangeli. No vol dir que canviem tot a lo loco, sinó tot el que serveixi per a millorar i donar la bona nova a la gent, la bona notícia de Jesucrist.
Parlant d'aquesta presència que ha parlat fa un moment en el Raval en concret i en llocs d'ajuda a les persones i de promoció, els laics tenen un concurs molt important i sabem que s'està preparant un gran congrés sobre el laïcat i sabem també, a través de la seva delegada, Anna Almuni, que vostè ho està seguint amb molt interès. Què ens diria d'aquesta presència dels laics ara en aquest segle XXI?
Sí, aquest congrés d'alguna manera vol manifestar com l'Església som tots. No són els bisbes i els preveres, són tots els batejats. Punt primer. Que som més del que sembla. Som un gran número de gent i volem visibilitzar aquesta presència catòlica enmig de la societat que moltes vegades se vol arrinconar, se vol deixar de les sacristies. No, els cristians tenim algo que dir i que aportar a la societat en bé comú, tantes institucions que treballen pel bé comú. I tercera, recordar a tots els cristians que tenim també nosaltres, no sols la societat, sinó nosaltres, ser conscients de que l'Evangeli és per donar-lo, no per guardar-lo nosaltres al nostre cor. I tenim el deure, tenim, diria jo, entre cometes, l'obligació, perquè tots tenen el dret de rebre aquest missatge, tenim l'obligació de donar-lo en la societat. Tenim que sortir al carrer, tenim que anar al lloc de treball, allò, a la família, a les institucions on som presents, i donar testimoni humil, humil, però valent, del missatge salvador de Jesucrist. Quant bé ha fet l'Església a la història de la humanitat. Per exemple, un detall sol. Les escoles gratuïtes per als més pobres, qui les va promocionar i qui va obrir el camí? Un català, bueno, diguéssim, un aragonès. Sant José de Calassanç. Els catalans diuen que català, i els aragonesos diem que és, bueno, és de la França, ¿verdad? Sant José de Calassanç és el que va obrir el camí per a una escola gratuïta. I ara sembla que això s'havia fet tota la vida, ho havia fet els polítics. Pues no, l'Església. Però és igual qui ho ha fet. L'important és que l'Església, quan està present en la societat, treballa pel bé de tots. I això es té que reconèixer. I nosaltres ho tenim que posar en valor, no per a confrontar, sinó simplement per a dir, escolteu, que nosaltres tenim algo com els demés que aportar pel bé de la societat.
Seguim amb el cardenal Joan Josep Omella avui en aquest programa especial. Potser un altre esdeveniment de previsió per aquest 2020 és la commemoració del 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Quan es va celebrar el 1995, a vostè li faltaven uns mesos per ser nomenat bisbe, sí, però no estava en contacte amb aquesta realitat. Ara, en perspectiva, segur que coneix molts dels aspectes del contingut d'aquell concili català. Quina valoració en fa, i si creu que se n'ha fet una bona rebuda i aplicació a nivell de les diòcesis, especialment a Barcelona?
Sí, jo crec que aquest concili de la Tarraconense, Concili de Catalunya, va ser certament per prendre consciència també de que en aquesta societat, en aquest lloc que nosaltres som arrelats i vivim, nosaltres tenim el deure també d'anunciar Jesucrist i fer-lo en comunió tots conjuntament. Jo crec que això és molt important. Això no vol dir arrelant-se en aquesta terra i tots en comunió, això no vol dir que tenim que estar tancats els altres, sinó estem dintre de l'Església Universal, oberts amb totes les altres regions, amb tots els altres països que estan al nostre voltant per anunciar Jesucrist. Jo crec que són les dues dimensions. Per una part, arrelats a la terra, ben encardinats aquí, i de l'altra, en comunió entre nosaltres i en comunió a l'Església Universal. Ser universal. Jo crec que això seria un poc el meollo d'aquest concili, que és, en definitiva, per evangelitzar. Com podem evangelitzar en aquesta societat del segle, llavors era 20 i 21. I la pregunta és, hem arribat a treure-li tota la substància? Jo crec que no. Ens queda molt, com al Concili Vaticà. Jo diria més, i com a l'Evangeli. Ens quedem sempre, sí, sabem quatre anècdotes de l'Evangeli, però la substància no l'acabem de prendre. Tenim que tornar a l'Evangeli, tenim que tornar al Concili Vaticà II i tenim que tornar a aquest concili de la Tarraconense, que els arrels de la nostra Església en Catalunya, que és tan important.
Predecessor de vostè a Barcelona, senyor cardenal, el cardenal Narcís Jubany, que també celebrarem aquests dies aniversari de la seva mort, solia posar aquesta imatge. Els peixos són importants, però també ho és molt l'aigua on viuen aquests peixos, és a dir, el món de la cultura, diguéssim. No? Llavors, en aquest món, ja que està vostè en aquesta casa aquí, quin paper hi tenim els mitjans d'Església a l'hora de fer aquesta aigua més potable per als peixos que hi viuen?
Sí, és important els mitjans de comunicació. Són molt importants, perquè això ho saben tot el món i ho saben sobretot els que els utilitzen, els propietaris i els periodistes ho saben. Quanta influència important tenen per transmetre les notícies i tot. Jo crec que aquí estem en un moment en què tot això canvia molt. Les xarxes ara noves que tenim, que transmeten tot el que volen i quasi ho creiem en seguida. I estem en la postveritat, també. Què vol dir això? Per una part, que nosaltres, com cristians, tenim que afavorir els mitjans de comunicació, perquè és un camí per transmetre les bones notícies, primera cosa. Segona, ho tenim que fer sempre buscant la veritat. Si no busquem la veritat, llavors el que fem és transmetre el que no tenim que transmetre, confondre la gent i fer un mal servei a la gent. Jo crec que tenim que ser molt honrats en això, transmetre sempre la veritat. Tercer, sempre buscant la comunió i no la confrontació, que és molt important, perquè tots treballem per a la mateixa terra, que és la casa comuna de tots. Jo crec que això tenim que fer, evitar la confrontació, evitar tot el que sigui fer-nos la guerra entre nosaltres. Ser, com diria jo, transmissors de pau i de concòrdia entre nosaltres. I quarta cosa, que jo crec que és molt important, i això el Papa Francesc ens ensenya, la missió de l'Església passa per primer lloc tenint una mirada als més pobres i als més oblidats. I els mitjans de comunicació a vegades sol busquen els divos de la societat i obliden aquests més petits que estan sostenint la societat, estan sostenint el treball de tantes fàbriques i que no els posem mai en evidència. Jo crec que vosaltres, els mitjans de comunicació, teniu aquesta mirada i aquesta cura dels gestos més senzills, més petits, però que transformen la societat. Jo moltes vegades dic, i acabo, el sí de la Mare de Déu, el sí, dit a Nazaret fa 2.000 anys, va canviar el món, va venir Jesucrist. No hi havia cap televisió ni cap mitjà de comunicació. Ningú ho va posar en relleu, però aquest sí va canviar el món. Nosaltres en aquest moment tenim aquesta missió de quan en quan treure aquests detalls tan importants que fan canviar la societat i que són importants i que ningú, mitjans de comunicació, els treu. Per exemple, la persecució dels cristians, tan important al món, qui la conta? Les guerres que hi ha a Àfrica des de fa anys i panys i que moltes races d'aquesta terra estan en perill d'extinció perquè hi ha guerra i volen eliminar-los. Jo crec que això els mitjans de comunicació no tenen que dir, el comerç d'armes, etc. Tot això té que sortir, són petits detalls que no els agrada molt a la gent, però jo crec que això els mitjans de comunicació tenim que fer un esforç.
De denúncia profètica, dius.
Denúncia profètica, però sobretot pels més pobres i més petits.
Mercè.
Cardenal, vostè està explicant sobretot aquesta funció, aquesta acció social caritativa, no?, per part de l'Església. Per aquí, pels micròfons de Ràdio Cel, moltes vegades la monja Victòria Molins ha estat amb nosaltres explicant-nos de l'Hospital de Campanya, tota l'acció que es du a terme des de la parròquia de Santa Anna. Fins a quin punt o què es pot fer per tots aquests maldits menes, no?, els menors estrangers no acompanyats, tota la tasca que s'està produint des de l'Hospital de Campanya, des de la parròquia de Santa Anna, i quina seria la solució que vostè aportaria amb aquests desemparats, si m'ho permet?
Home, jo la solució tècnica no la tinc jo tan clara com aquesta que fer, perquè si la tinguéssim ho faríem. Nosaltres el que veiem, el que veig jo, primer és l'acollida de totes les persones que arriben, que estan fugint de la fam, de les malalties terribles, perquè no hi ha mitjans per a curar, no arriben prou els medicaments allà moltes vegades, estan fugint de la guerra, de la persecució. Jo crec que aquesta gent necessita una acollida. I això es té que fer d'una manera, com diria jo, que sigui digerible per la nostra societat, perquè si els acollim i després els deixem aquí, al carrer, això és terrible, perquè llavors es tornen ells mateixos, com diria jo, agressius, perquè veuen, hem arribat aquí, al paradís terrenal, i ara resulta que estem pitjor que estàvem a la nostra terra. Això es té que qüestionar, i de dir, com fem l'acollida? Això és una crida per a tots els estats, per a tots els governs d'Europa, de dir, com Europa, com Unió Europea, què estem fent per acollir-los? Uns països volen acollir-los, els altres no. No està bé, això és una vergonya, com diu el Papa Francesc, vergonya. Molts tenen que moren mentre s'estan travessant el Mediterrani. Jo crec que aquí tenim que fer algo. I després ens qüestiona també què fem per a que no tinguin que sortir. Evitar la fam allà baix. Evitar, allà baix dic, als seus països. Evitar que tinguin la persecució, la guerra. i a vegades estem aquí parlant d'acollida, de no sé què, no sé quantes, i estem enviant armes al mateix temps. És que som una mica hipòcrites, la nostra societat és una mica hipòcrita. Per una part donem la mà i per l'altra donem l'arma. Bueno, tenim, tot això és un interrogant al qual tenim que respondre. Una vegada que estan aquí, tenim que fer entre tots institucions totes, treballar conjuntament i no buscar la medalla uns i els altres, sinó què podem fer per a acollir. Bueno, l'Església té, gràcies a Déu, aquest lloc d'acollida que és Santa Anna, fantàstic, però hi ha altres institucions que estan fent, i jo agraeixo a tots el que poguessin fer, i la mateixa societat, però ho tenim que fer millor. Aquí tenim un repte encara entre tots. Jo no sóc tècnic, però entre tots, treballant tots conjuntament, veurem les mancances i veurem les possibilitats i treballaríem tots per a una millor solució.
És temps de grans consensos, senyor cardenal. Això es deia en el marc de la presentació de l'última memòria de Càritas Catalunya l'octubre passat, i és que Càritas, en el cas de Barcelona concretament, ha celebrat aquest 2019 el 75è aniversari. Aprofitem per tornar a felicitar aquesta institució. El lema de la commemoració, Tots tenim un àngel, serveix també ara per la campanya de Nadal que tenia ahir diumenge precisament la seva col·lecta. A més, hi ha una creixent vulnerabilitat, ara vostè comentava alguns aspectes socials que ens preocupen. Quin missatge transmetria, a banda del que ja ha dit, a la societat i als dirigents polítics per reduir o erradicar els drames? De vegades drames silenciosos o desconeguts, com la soledat o l'habitatge no digne i moltes altres problemàtiques.
Es van presentant, sí, moltes pobreses que nosaltres desconeixem i que ens fan tremolar quan les veiem. Per exemple, vostè ho deia ara mateix, aquesta soledat de moltíssima gent que està sola a casa i que no, a la millor no necessita molts diners, però sí que necessita una mica d'esperança i de companyia. I moren desolats, moren sols. I no se n'adona ningú, passen els dies, i això era inconcebible fa anys, això era inconcebible, que algú, tots estaven pendents dels germans, dels veïns, els ajudaven quan no podien fer les coses, han perdut aquesta humanitat. Estem tancats en el nostre món, la nostra televisió, els nostres mòbils, estem tancats en els nostres ordenadors, jo crec que tenim que, a poc, obrir més el cor a la gent. Vostè diu, segona cosa, que és el temps de consens. Jo crec que per a un drama com aquest de la pobresa en el nostre món, els pobres sempre els tindrem entre nosaltres, deia l'Evangeli, i és veritat, però tenim que evitar que siguin molt, cada vegada més, al contrari, tenim que evitar que cada vegada, o fer possibilitat que cada vegada siguin menys. Tenim que treballar tots conjuntament, i això és el que jo demano i crec que és el camí, entre tots, conjuntament. Jo agraeixo a Càritas que fa aquest, intenta fer aquest treball de xarxa amb els altres, l'administració, amb altres organismes, per estudiar bé la pobresa, intentar conjuntament donar solucions. Jo crec que això és molt important. Denunciar, anunciar la bona nova i després promocionar a la gent perquè puguin sortir de la seva pobresa.
A Catalunya, cardenal, l'Església avui afronta uns moments molt difícils, marcat per una pèrdua, creiem, de credibilitat després dels nombrosos casos d'abusos sexuals i altres problemàtiques, horrors propis i divisions internes. Sobretot després d'aquesta mesura que coneixíem la setmana passada, el Papa Francès aixecava aquests secrets, no?, en alguns determinats casos. Quina valoració en fa d'aquesta resposta de l'Església?
Jo crec que l'Església s'ha posat les piles davant d'aquests pecats i d'aquest problema tan greu que eren els abusos. Evidentment, ha demanat perdó a l'Església, està prenent mesures molt concretes i molt, jo crec que, fiables per a la gent, per reduir tot això. De fet, des de que s'han pres totes aquestes mesures, un exemple, als Estats Units pràcticament ja no se'n parla d'aquests abusos, perquè diu, hi ha una vigilància per part de l'Església. Jo crec que això és molt important. Jo demanaria també que tota la societat sigui sensible per tots els altres estaments, perquè no sols és l'Església la que ha tingut aquest problema, és que es dona en els altres estaments i d'una manera més forta que l'Església. Evidentment, el de l'Església escandalitza més perquè té el dret, té el deure, té l'obligació de ser transparent en les virtuts perquè vol anunciar la bona nova de Jesucrist, però és tota la societat, les famílies, els esplais, les escoles, les diferents professions, se donen aquests abusos. Jo crec que això tenim que fer, diria jo, una transformació de cor de tots. I això sol es fa en una bona educació, en virtuts, se diu també en valors, en virtuts i en valors, que això probablement ho han perdut una mica. I han perdut les formes, ja no ensenyem educació, ja no ensenyem virtuts. Aquí la virtut és guanyar diners, és sortir molt a la televisió i ser famós. Bueno. Jo crec que tenir cura del respecte dels grans, ser honrats en els negocis, bueno, sí, mira, si no t'agafen i tu guanyes més diners, això no podem fer, no podem fer. Tenim que ser més honrats i treballar més totes les virtuts i educar en aquesta línia dintre de la societat, en l'escola i en les famílies.
Encara sobre els abusos, una última qüestió, senyor cardenal. En una entrevista a TV3, vostè anunciava recentment la creació a la província eclesiàstica de Barcelona d'un equip interdisciplinar format per laics per prevenir i acompanyar víctimes d'abusos. Com està ara aquesta qüestió?
Sí, ho tenim tot preparat. El que passa que com Roma ens ha dit que farà un nou, el darrer protocol de configuració d'aquests equips, vam dir, doncs, esperem una mica que vingui de Roma aquest protocol, i quan Roma digui tot el que tenim que fer, tant a la Conferència Episcopal Espanyola com a la Conferència Episcopal Tarraconense, decidirem com fer-ho, si hi ha cada diòcesi, ho fem per província eclesiàstica o ho fem per tota Catalunya. Estem esperant. Jo crec que la bona voluntat hi és. No hem tingut més denúncies, gràcies a Déu, dintre de l'Església diocesana. Jo crec que anem pel bon camí i a poc a poc anirem transformant tot aquest tema que és tan important i que la gent espera que desaparegui aquest tema que ens ha fet tremolar una mica i passar molts moments a tots, i que recordo de manera especial sobretot a les víctimes, que són les que més han patit en aquest tema.
Vostè, cardenal, ha defensat sempre i ha aplicat la necessària separació entre el que seria la política, no?, i la vida civil, com també de l'Església. Fins i tot vostè parla de no influir, sinó col·laborar. Llavors, tot i no hi ha d'haver influències, de quina manera ha d'existir aquesta col·laboració mútua?
La col·laboració mútua, sí, sempre la diferència. Jo crec que el respecte i la diferència. Cada un té com una missió i un àmbit diferent. Nosaltres anem més a l'àmbit espiritual, a l'àmbit d'acollir a tots, a l'àmbit... No és partidista. Els partits polítics, pues, treballen el seu objectiu, i ho comprenc, i tenen el seu dret. Però entre tots el que volem és treballar per l'ésser humà i per la societat. La societat i l'ésser humà que té és com un poliedro, que té la part cultural, la part de la sanitat, la part de l'esport, el cos, la convivència, però també té l'ànima, l'aspecte espiritual. I això té l'especialista, és l'Església. Com per la part sanitària, els especialistes són els metges. I per la part jurídica són els jutges i els advocats. I la societat està configurada entre tots. I tots units podem treballar pel mateix ésser humà i per la mateixa, pel bé comú. Però si sol ho fan des d'una òptica i oblidem les altres, llavors el que fem és construir monstruïtos. I jo crec que tenim que treballar tots conjuntament. I això costa. Costa perquè tens que deixar alguns dels teus principis per acollir i acceptar el de l'altre. I això no tenim costum aquí, nosaltres, en la nostra cultura. Cadascú va a la seva. Jo sé el que tinc que fer, ho faig jo i el mèrit és per mi. No, miri. Treballem tots pel bé comú i no imposem i respectem, perquè tots tenen també molta intel·ligència i tots tenen possibilitats d'ajudar a construir aquesta societat molt millor. Jo crec que per aquí tindríem que anar. I què tenim que fer? Pues sentar-nos, el que deia Ignasi fa un moment, ser més de consens en la societat, que això ens costa molt. Consensuar, anar conjuntament uns i els altres, societat civil, societat, institucions culturals, eclesiàstiques, religioses, quantes religions tenim, doncs tots podem col·laborar també les altres religions. Això es fa per tot el món.
Bastir ponts, en definitiva, no? Bastir ponts. Avui amb el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, parlem en aquest especial entrevista conjunta de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb Mercè Raga, Jaume Aymar i qui us parla, l'Ignasi Miranda, amb el Xavi Aguilar a les vies de so. Tot i que no parlarem de qüestions estrictament polítiques, sí que li vull comentar, senyor cardenal, que els bisbes de Catalunya feien publicar el 14 d'octubre una nota conjunta després d'una sentència judicial, la del Suprem, sobre el procés, i que d'alguna manera també buscava això que vostè diu ara, no? El consens, la concòrdia, es demanava que s'anés més enllà de la llei, que es respectés la sentència i que es dialogués, sobretot. Quin missatge, a banda d'això que comento, creu vostè que han volgut transmetre als nostres pastors, als creients i a tota la societat en aquesta nota?
Sí, ho diu vostè molt bé. Jo crec que ha resumit el que nosaltres volem dir.
Gràcies, però vull que ho digui vostè.
Sí. No, és veritat, és veritat. Nosaltres el que volem és construir ponts, perquè la societat és plural. La societat és plural, tenim que treballar per construir ponts, per respectar les lleis i per respectar-nos uns i els altres. Jo crec que això és el més important. I sempre en aquest diàleg, en aquesta col·laboració d'uns i dels altres. Però no mai per la confrontació i mai per la imposició. Jo crec que això és el que nosaltres volem transmetre. I nosaltres som pastors de tots, som pastors dels uns i dels altres. A l'Església, i per a rebre el nostre missatge venen gent de Latinoamèrica, venen de gent d'Espanya, venen gent de Catalunya, venen gent d'un pensament polític, de l'altre, d'un pensament cultural, i tots estan a casa seva. I nosaltres, això que ho experimentem a l'Església, que és universal, catòlica, vol dir això, catòlica, universal, on cabem tots, tots hi som a la nostra casa, i ens sentim a la nostra família, això d'alguna manera ho volem transmetre a la societat. Ser constructors d'unitat i de fraternitat entre tots.
Un moment propici per aquesta concòrdia és el Nadal, precisament, que estem a punt de celebrar. El Sant Pare ha parlat molt últimament del pessebre, l'Església intenta fer pedagogia del pessebre, i a la carta del Sant Pare Admirabile Signum es pica l'ullet, de vegades, em sembla a mi, a alguns pessebres més alternatius, per entendre'ns. El Papa, per exemple, diu que es poden afegir altres figures que semblen no tenir cap relació amb els relats evangèlics, o que el pessebre és un exercici de fantasia creativa que utilitza materials més dispars per crear petites obres mestres plenes de bellesa. Tots tenim en el cap aquest pessebre de la plaça Sant Jaume, entre molts altres. Vostè què en pensa d'aquest pessebre de l'alcaldia de Barcelona?
El Papa Francesc parla del pessebre i del Belén. El pessebre ja sabem el que és. Mare de Déu, Sant Josep, el nen Déu i la mula i el buey. Això és el centre, el centre. I ara, voltant aquest pessebre, fem el Belén. I el Belén, el Papa diu que pot ser, normalment, és la, diria jo, la descripció cultural on han posat aquest pessebre. Tenim de la Toscana, en Itàlia, de Florència, tenim Belens de Catalunya que mostren la cultura de cada país, que d'alguna manera acull el nen Déu que neix. Jo crec que això és preciós, i posar-lo. I Catalunya, un exemple, tenim per exemple el caganer, que això no existia en uns altres llocs, però no importa. És la cultura d'aquest país que d'alguna manera vol acollir el Senyor que ve entre nosaltres i adorar-lo. I tota la societat d'alguna manera està al voltant d'aquest misteri de Jesucrist. Jo crec que això és preciós. I construir el Belén és que és tan meravellós per als nens, per a la família. Ara, posem això i els avis i posem també, diria, el forn. Que és que tenim un forn a la nostra família o al nostre costat, al nostre veïnatge. Bueno, doncs això em sembla molt preciós, que ho féssim així. El de la plaça de Sant Jaume, doncs és un Belén que, perquè el Belén el guardem sempre a l'algorfa de la nostra casa, i quan arriba l'Advent el traiem. I això és el que ha fet la plaça de Sant Jaume, ha tret tot el que tenia a l'algorfa i ho està distribuint. Ara acabé de posar-lo ja d'una manera ordenada. No ha acabat, potser l'any que ve ja ho acabaran de posar. Però jo crec que tenim allí tots els elements.
Per
tenim...
tant, el veu una mica com la imatge incompleta.
Sí, jo dic, està obert, acaba d'ordenar-lo. Però està molt bé, perquè apareix el nen Déu, apareix també la Verge Maria, però està una mica encara a mig camí, no ha acabat de fer-se. Però jo crec que és una invitació a que nosaltres, veient la plaça de Sant Jaume, ara, puguem fer el camí d'anar a casa i plantar allí el nostre Betlem després de treure les caixes de la gorfa o de l'armari on teníem totes les figures.
Cardenal, el Concili Vaticà II ens recorda doncs, que les joies i els patiments de la gent són també els de l'Església. Creu vostè que l'Església necessita modernitzar-se?
Què vol dir modernitzar-se?
Posar-se potser al dia. Posar-se potser al dia en algunes qüestions.
Per exemple.
Per exemple, doncs el sínode, que, el recent sínode de bisbes, no? Que es tocaven doncs, aquests temes de la figura de la Pro Vatis, d'alguna manera és un intent de posar-se al dia?
Jo, això de posar-se al dia, és per això li preguntava jo.
Així una no, ja està bé, ja està bé. Que així ens fa
què vol dir vostè? On vol arribar aquestes preguntes? Però són molt ambigues, preguntes ambigues. Jo crec que l'Església està camina amb la gent del seu segle. Nosaltres no som extraterrestres. Diuen, és que no estan modernitzats. Què és modernitzar-se? Anar a una discoteca? Què és modernitzar-se? Anar a la platja? És que què entén cadascú per modernitzar-se? Jo crec que el que tenim que fer nosaltres és ser fidels a l'Evangeli de Jesucrist i ser fidels a la gent que tenim per acompanyar-la i servir-la. El servei que fem a nosaltres amb la gent jo crec que és molt important. Si no arribem a fer un servei, doncs tenim que preguntar com fer-lo millor. Per això jo dic, l'Església el que té que fer és ser fidel a l'Evangeli de Jesucrist i anar en la gent pas a pas, camí a camí, amb tota la gent. Ara, hi ha preguntes que quan diuen modernitzar-se, per exemple, en lloc de donar la comunió la forma d'un poquet de pa que sembla allò una neula, de... Per què no donen un bocadillo, un entrepà? Per què no donen un pastís? I dic, bueno, això, doncs no, per molt que puguem modernitzar. Per què en lloc de cantar un cant de no sé què, per què no és un rockero? I dius, bueno, hi ha coses que dius, no van en el missatge de Jesucrist. Potser. Per això la pregunta és tan ambigua que tindries que buscar més concretament en això, què és el que tens tu al cap o que tens la gent...
Quan... No, però ha posat un exemple a la Mercè, que és l'ordenació de Viri Probati, l'ordenació d'homes casats a l'Amazònia, és una figura que està prevista a l'Església.
Els sacerdots casats a l'Església Catòlica existeixen des del principi. El que passa és que el ritu llatí, que és el nostre, no n'hi ha. Això és veritat. Els que passen ara de l'Església Anglicana, que eren sacerdots casats, aquests continuen casats i continuen exercits. Els que venen del rit bizantí, per exemple, els grecocatòlics que venen de Romania o d'Ucrania, aquests estan casats i tenen fills i són preveres i concelebren en nosaltres en la missa, no hi ha cap problema. Això sempre ho ha admitit l'Església. Que el rit llatí ho pugui admetre, això és un tema del papa. És el papa que ho pot dir i ho pot permetre. Uh-huh. Per al rit llatí no hi ha cap problema, perquè això sempre ha estat en l'Església.
Uh-huh. Jo també es referia a la Mercè a modernitzar-se per fer més proper el missatge de l'Església davant d'una societat que ha patit a Europa, a la vella Europa, i a Catalunya particularment, l'allunyament de la fe. No? Per exemple, les misses són molt avorrides, l'Església té una pastoral familiar molt rígida, cal adaptar missatges... Potser aquesta modernització és la que necessitem. Sí. L'Amoris Laetitia del papa Francesc és un bon exemple de pastoral familiar moderna.
Sí. Jo no diria la paraula modernitzar, no m'agrada molt. Jo diria com adaptar-se millor a poder, en aquesta gent i en aquesta cultura, transmetre l'Evangeli de Jesucrist. I això és la nova evangelització. Nuevo ardor, nuevas formas, nuevo lenguaje, que deia el papa. Nuevas formas, nuevo lenguaje. Jo crec que això és el que està fent l'Església en tot moment. Ara, això ho té que fer entre fidelitat a la tradició, a l'Evangeli, i fidelitat a la gent a la que vol servir. Jo crec que aquí està la clau. Entonces, per exemple, el problema de les misses, que si són avorrides, no són avorrides, el problema de la formació, tenim que anar un per un, perquè jo crec que el problema fonamental en aquesta societat és que ha perdut el sentit de la fe. I quan no hi ha fe, els ritus ens semblen coses raríssimes. Però quan hi ha fe, hi ha coses que diem, ho entenc, ho comprenc, perquè jo sóc cristià i he rebut el baptisme i he rebut una formació cristiana. Jo, en una ràdio així tan ràpid, donar les respostes no és fàcil. Teníem que anar punt per punt. Jo crec que, evidentment, tenim que anar a poc, i els canvis són això el que fa estar fent el papa, anar adaptant l'Evangeli al món d'avui. Passa que alguns volen anar a tirar quasi tot per la borda i fer una església nova. Bueno, pues això tampoc. Bueno, jo crec que s'entén el que vull dir. Uh-huh. És a dir, sí a la reforma, si no, no seríem cristians del segle XXI, sí a la reforma, que és el que diu el Papa, però en fidelitat a l'Evangeli i a la tradició de l'Església, per a no fer ruptures i no fer ferides, i en fidelitat a la gent d'avui, a fidelitat a la gent d'avui, que té una sensibilitat diferent a la de fa 50 anys o 200 anys. Jo crec que aquí està l'equilibri. Com es fa concretament? Això ja seria un altre tema. Un per un, anant un tema per un tema. Però guardant aquests principis que jo crec que són fonamentals.
Ens queden pocs minuts d'aquesta entrevista especial que compartim avui des de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, des de fa tot just 4 anys. Aquest 2019 hi ha hagut un esdeveniment molt especial per a l'Església de Catalunya, que ha estat el relleu episcopal a l'arxidiòcesi de Tarragona, amb Joan Planelles, nomenat el maig passat en substitució de Jaume Pujol. Quina valoració fa d'aquest canvi? I també li preguntem, senyor cardenal, si creu que és positiu l'impuls que pot donar aquest nou arcabisbe de Tarragona al treball conjunt de les diòcesis amb seu a Catalunya. Ell hi creu molt, precisament.
És un arcabisbe... No vull dir que els altres siguin...
Sens dubte.
No. Jo crec que els bisbes són bona gent, són escollits. Permeteu-me aquest to un poc humorístic. Són escollits sense els preveres dignes i bons, eh? Sí, sí. Després surt el que surt.
Són pocs els elegits i són humans, també, no?
No, però més a part, jo crec que és un home que té una bona preparació intel·lectual, teològica... ha sigut pastor durant el mateix temps que era professor a la Facultat de Teologia, era pastor, estava en contacte amb les parròquies, amb la gent. Jo crec que és un home que coneix també molt bé Catalunya, la regió, la nostra terra. Jo crec que és un home que pot fer un servei magnífic a l'Església que peregrina aquí en Catalunya, en comunió sempre entre tots nosaltres. Això ell ho té molt clar, i en fidelitat a l'Església. Jo crec que és un home d'esperança, unit a tots els bisbes, que jo crec que tenim uns bons bisbes també, que estimen molt la terra. La procedència pot ser diferent. Uns són de Girona, els altres són de València, els altres són de Terol, però tots estimem, jo ho veig així, tots estimem molt aquesta terra. Jo estic molt content en aquesta terra. Cada dia descobreixo més potencialitats i més valors. I probablement un que ve de fora també estime coses que un que està dintre no les veu, eh? A vegades dèiem, un que sigui d'aquí, bueno. Depèn, perquè hi ha coses que a la millor no les veu. Bé. Jo crec que aquesta mirada sempre positiva de la nostra terra, de la nostra gent, i des de l'Evangeli de Jesucrist en comunió amb l'Església Universal farà una transformació de la nostra societat en la línia del que vol el missatge de Jesucrist.
Amb aquests 4 anys gairebé, no?, del dia de Sant Esteve, sí, que va arribar aquí a Barcelona, arcabisbe, d'alguna manera vostè deia que en el moment en què se li va comunicar el seu destí, li va agafar com una esgarrifança de pensar els reptes, no?, que s'obren a partir d'ara. Ha aconseguit aquests reptes? Aquesta esgarrifança ja ha desaparegut?
Ah, ja no tinc por, ara ja no tinc por. No, ja
ha passat el susto, que es
el
diu,
susto,
no?
El susto aquest primer va passar. Ara, els reptes, ahir sabut respondre als reptes, això és un altre tema que ho tenen que dir els altres, ho teniu que dir vosaltres i la gent. Jo faig el que puc i el que sé. Però amb tota, jo m'he entregat amb tota generositat, crec, i així ho dic davant de Déu, jo m'he entregat a estimar aquesta gent que viu en aquest país, en aquesta terra de Catalunya, amb totes les possibilitats que jo tinc. No puc ser un altre que el que sóc, ni sóc més intel·ligent que els altres, ni sóc més generós que els altres, però jo intento donar tot el que tinc. Santa Catalina de Siena es queixava a Déu dient: tu m'estimes en un amor etern, impressionant, i jo no puc estimar-te així. I li diu Jesucrist: no, tu m'estimes amb tot el cor i estàs estimant com t'estima Déu. Quan un dona tot el que té i ho fa amb amor i amb generositat, està responent com Déu ens estima. Jo crec que això és el que em demana el Senyor a mi i és el que jo honradament intento fer cada dia.
Ha estat un plaer conversar avui amb el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, que, per cert, en aquests 4 anys, ja que ens ha suggerit que nosaltres diguem què pensem, em sembla que ha tingut una bona adaptació i un bon treball des del seu estil propi. A més, ha fet un equip episcopal interessant, no?, amb un bisbe mallorquí com Toni Vedell, un bisbe d'aquí de tota la vida, per entendre'ns, com Sergi Gordo, i entre tots tres, a més, viuen en comunitat, a l'arcabisbat.
Sí, sí, sí. I la veritat és que jo veig que els estimen molt, aquests bisbes auxiliars. Treballen com com a mulos. Treballen tot el dia per all, no paren. Vivim en equip, que això ens ajuda molt, i que estem en comunió, en comunicació contínua tots, que això ens ajuda molt. Però veig que ells no paren de treballar i que allà on van la gent els estima. I quan jo vaig a les parròquies me diuen que tenim que donar-li gràcies per aquests bisbes auxiliar que té vostè. Dic, són millors que el cardenal, això és evident, i me n'alegro, me n'alegro. Els pares el que volen sempre que els fills siguin més estimats que són ells.
Si pot ser, en 30 segons li demanem una felicitació de Nadal. També tenint en compte que Ràdio Estel ha complert 25 anys i Catalunya Cristiana 40 aquest any.
Sí, sí. Estem sempre de celebracions, d'anys. Sí,
permanent, eh?
Permanent. Jo felicito a tots per aquest cumpleanys, però sobretot felicitem a Jesucrist, que continua naixent en el nostre món, que és això, Nadal. Gràcies, Senyor, per aquest nou any en el que tu et fas present, d'alguna manera, en la nostra vida, en la nostra societat, en els nostres problemes, encarnat en nosaltres. Moltíssimes gràcies, Jesucrist, i felicito el Nadal a tota la gent. Jo sé que molts estaran contents de retrobar la família, de celebrar el Nadal, que uns altres sentiran la nostalgia de la gent que falta, però a tots a vosaltres, germans i germanes, us desitjo un bon Nadal i un bon any 2020. Que Déu us beneixi i us doni la pau a tots.
Gràcies, Mercè Raga, Jaume Aymar i Xavi Aguilar a les vies de so. Gràcies, senyor cardenal Omella. Bon Nadal i bon any també a vostè i a tota l'Arxidiòcesi de Barcelona. Fins aviat.
Molt bé, moltes gràcies.